Bon vespre i benvinguts de nou a Tertúlia Proscrita. Avui aquí hi ha molt de xivarri perquè crec que és la primera vegada... No és la primera vegada que hi ha la taula plena, però ara feia bastant que no hi havia la taula plena i quan hi ha la taula plena passen coses bones perquè vol dir que hi ha debat. Bon vespre, Josep. Bon vespre, Brano. Avui us tinc lluny perquè abans hi ha
avui la tertúlia ha de durar dues hores. Ja està. Aquest és el meu titular per començar.
Però treu-te el jersei, hòstia.
Ja,
fas calor, tu. Fas calor, Brano. Ja sé que vius allà a teu
broma. No, aquí t'has de tenir molta calor.
Oh, ara.
No m'ha donat temps ni de dir bon vespre, Antonio Baños. Hola, bon vespre, Marta Roqueta. I hola, benvinguts bon a la tertúlia proscrita. Avui l'Albano Ribat s'ha posat a parlar amb l'Antonio i no s'ha ni sí. Tret la jaqueta, diguéssim.
No. I ells ens vam veure amb la Lucía Ramis fa molt.
Sí.
Fa anys ja, no?
Sí, sí.
Ostres, sí.
La Lucía i jo coincidíem a llocs, sí. I un dia li vaig dir, escolta, era per Nadal, li vaig dir, escolta, jo no tinc res a fer aquest Nadal. I ella va dir, jo tampoc. I ens vam mirar i vam dir, ens n'anem juntes de vacances?
És veritat.
Vam anar a Porto i vam estar, des de que va sortir l'avió fins que va aterrar una altra vegada a Barcelona, xerrant. O sigui, podríem haver estat, o sigui, horribles.
Però va anar a Porto, o sigui, teniu barquito allà?
No.
No teniu barquito?
No teníem barquito, no.
Ah, no, sense barquito.
Sí, no.
Bueno, com veureu, avui tenim una tertúlia divertida i com veieu amb el titular, sí, parlarem de xarneguisme, però volem anar més enllà del discurs. Ja tots n'hem parlat del discurs. Més aviat del discurs, vull dir, volem anar en el debat que ha sorgit del discurs, d'alguna manera, no? Més enllà de què va dir Eduard Sola, què hem dit tots plegats a Twitter, a X, a Blue Sky, a on sigui, perquè ja aquí ja no tenim una sola xarxa, sinó en tenim moltes, no? I veig que no sou els únics que teniu ganes de parlar, perquè veig que la gent ja està entrant també en el xat de YouTube, ja veig comentaris. Avui puc estar en directe i comentar la jugada sobre la marxa, ja tenia ganes. Doncs benvingut, Albert, i sí, podràs comentar aquí la jugada amb tots vosaltres. Josep Maria està enfadat, veus? No, el tema d'ara no és el xarneguisme. Les xarxes bullen per una altra cosa. Volem saber què en penseu. Quina altra cosa, Josep Maria? Explica'ns-ho.
Bueno, aviam, les xarxes bullen per infinitat de coses.
Doncs que no, ens ho expliqui el Josep
Maria. L'estrany és que no bullin, però ara ens ho dirà. Segurament ara ens dirà de què volia parlar. Ara,
home, està tot això de les pensions, no? Ja que parlarem d'abuelos i tot això. Les pensions
i tal. També en parlarem.
Això és política espanyola, aquí no solem parlar de política internacional, diguéssim.
També en parlarem una mica. Bueno, centrats tots, no, el que no he dit és el hashtag d'avui, que és Tertúlia Proscrita Xarnego, així, si algú vol comentar a Twitter, doncs ja sabeu que podeu fer servir aquesta etiqueta i que part de la meva feina és estar pendents d'ahir. Doncs el Josep Maria, correcte, diu que és de la votació d'ahir. També en parlarem, Josep Maria, no pateixis, però comencem parlant del xarneguisme. Com deia, més enllà de la polèmica, que hi ha el discurs, crec que no crec que ningú que ens estigui escoltant no l'hagi sentit, per tant, no posarem el que va dir Eduard Sola en els Premis Gaudí, sinó volem tractar això, el que ha sorgit d'aquell discurs, perquè en realitat una de les coses que penso que ha passat és que aquell discurs ha demostrat que allò que diuen que Catalunya és una pau on res passa, on tothom està d'acord amb tot, etc., és mentida, perquè una petita espurna, com és un discurs i utilitzar certes paraules, explota tot i tothom té ganes d'opinar i de dir la seva i de dir fins aquí. Per tant, amb aquesta pau que ens venen no sé...
Cosa que parla molt bé de tots nosaltres
del
com a societat,
del
no?
País, sí.
De fet, hi havia... Recordo que jo vaig treballar amb un investigador, l'Emanuele Cozzo, de la Universitat de Barcelona, que vam analitzar justament durant el procés independentista tots els hashtags i tot, i ell em deia que sempre que sortia el xarneguisme, la xarxa feia uf. O sigui, és un tema, diu, en altres coses com sobiranisme, etc., Twitter català és bastant, o tots a la una, però sí amb idees molt, molt més, fins i tot molt més punkis que no pas al que són els mitjans i la política en general. Però quan sortia el xarneguisme, allà tornaves a veure on hi havia el veritable, una mica, conflicte fins i tot dins de l'independentisme i crec que és una mica el que ha tornat a passar.
Us sembla si comencem pel principi? Perquè tot el rato estem parlant de xarnego, xarneguisme, però què és? Jo ho he buscat al diccionari, si us sembla, i us dic la definició del diccionari, que és designació de caràcter ofensiu aplicada a persones emigrants a Catalunya des d'altres zones de l'estat espanyol o bé a persones nadius de Catalunya, filles d'un o d'ambdós progenitors procedents d'aquests llocs i que tenen el castellà com a llengua exclusiva o pràcticament exclusiva. Això és el que diu l'Enciclopèdia Catalana. Esteu d'acord amb aquesta definició? Perquè sí. Amb aquesta definició sorgeixen molts dubtes. Fins quan ets xarnego, només són els fills, per tant els nets ja no ho són. No sé com ho veieu. Antonio.
No, dic, xarnego també es deia dels que venien de França, perquè en el segle XVII i XVIII van venir, pràcticament un 20% de la població venia d'Occitània i de Gascunya. Per la cosa hem tingut moltes migracions, per la qual cosa, igual que hem tingut moltes dictadures, i a mi em fa molta gràcia quan els progres espanyols diuen la dictadura, i dic, quina? El general Serrano, la d'Espartero, la de quina? Perquè hi ha moltes, no? I també quan diuen la migració, no? Dius, quina? Perquè a Catalunya, i això ho sabeu tots i ho sabem tots, és un no parar de gent que ha vingut. Llavors, és evident que el terme xarnego no és una condició biològica, no? ni social, és un terme carregat d'intenció política. Carregadíssim d'intenció política. I ho ha estat sempre, no? I ho ha estat des dels sempres ara, perquè veig que el jovent ja no ho sabeu, però abans es deia soleturisme, que era seguir la idea de soletura en un llibre que és, no recordo, El nacionalisme, la burgesia catalana, on ell dibuixa clarament que hi ha una migració que arriba que és bona, perquè és proletària, és a dir, neta de pecat, absolutament... això, no? Proteica, que vol ajudar a aixecar Catalunya, lo d'aixecar Catalunya, i després hi ha una malvada burgesia que els està esperant teòricament en fàbriques buides, perquè si ells arriben a treballar i abans no hi havia res, vol dir que abans hi havia fàbriques però no hi havia treballadors. És a dir, és un cliché que des dels anys 60 ha anat molt bé a una part de la catalanitat, que és la progressia espanyolista catalana, és a dir, no tant els discursos de fora, sinó d'aquí, el goig divinisme, els de Boccaccio, és igual, podem anar tirant el fil fins avui, els comuns, no?, una mica, aquesta idea, per motius personals, psicològics, que la catalanitat no els incomoda. Alguns s'hi fa lleig, altres políticament són molt més actius i creuen que és un atràs i que, bueno, com Jaume de Campanya al segle XVIII, que havíem de deixar de ser catalans per ser una cosa més gran, però quan dius soc orgullosament xarnego, és una declaració política d'un camp polític acotat i que a més tots sabem fins on arriba i per on passa, que ho pot fer, home, evidentment, a mi si em doneu un premi sortiria i diria, ara, Espanya, bueno, allò,
que dieu. Jo crec que és la manera, diguéssim, progre de dir soc ben espanyol.
No, de totes maneres, sí que hi ha part d'això, però també la reinvenció del xarneguisme surt d'una activista que es diu Brigitte Vassallo. Sí. Llavors, el que fa Brigitte Vassallo és una mala transposició de les teories antiracistes i queer dels Estats Units. Mm. És a dir, ella el que ve a dir és, el que diu la teoria queer o el que diuen els gèneres, no? Home i dona estan molt marcats i la teoria queer ve a diluir, no?, el que són els gèneres. També hi ha tot el tema dels estudis hispans a Estats Units, no?, que parlen de què és, no?, estan als Estats Units sent castellà no parlant, etcètera, etcètera. Llavors, aquestes idees, la Brigitte Vassallo les agafa, no?, i diu, vinga, anem a fer la nostra guingueta, no?, i anem a explotar. Què passa? Que el que entenem per català i el que entenem per espanyol, o sigui, ell el que vol és com utilitzar el xarnego per diluir. Però quin és el problema? Que les identitats que agafa, que se suposa que són l'espanyola i la catalana, es basen en estereotips. I aquests estereotips són els estereotips que ha marcat l'Estat espanyol. I de fet un dels debats que tenim nosaltres en els àmbits més acadèmics, digui, vale, quan tu vols diluir una cosa, vol dir que les altres dues identitats es fixen, és a dir, els homes són ta-ta-ta-ta i les dones són ta-ta-ta, llavors estan entremig. Vull dir que això és un debat que l'acadèmia, doncs, es pot arribar a plantejar, però que quan ho fas en l'àmbit activista, etcètera, etcètera, sense tenir en compte, això és un error que es comet molt aquí, tots els activistes antiracistes, decolonials, etcètera, com que totes aquestes teories es basen en Estats Units, en què bàsicament si tu ets afroamericà, sí, llatí, estàs òbviament oprimit per un imperi, no?, que és molt fort, que és el país més fort del món, juntament amb la Xina. Clar, quan ho transposes aquí, aquí tens una situació una mica més complicada, no? Que és que sí, val, potser a l'estatus quo una part és en català, però també tens un estatus quo més fort en castellà. Llavors, justament, les primeres persones que vam sortir a dir no, Brigitte, estàs equivocant i l'estàs embolicant més la troca, vam ser justament persones de l'àmbit d'estudis LGTBI feministes, com Blanca Llum Vidal, com Isaías Fallo, com totes les dematriotes, no? Julio Ojeda, Ana Ponsoda, Servidora i les 30 dones, no?, que van escriure i que ho han escrit, com per exemple Ixella Quesada, no?, que també parlava del poc català que es fa en àmbits LGTBI. Llavors una mica que va ser tota aquesta polèmica, o sigui, va ser agafar unes teories que venen de fora, que estan molt bé per explicar algunes coses, però es van aplicar malament perquè no es va tenir en compte que en el fons qui remena les cireres és Espanya.
Sí. Perquè sempre es contraposa aquest xarnego amb el burgès? És a dir, sempre es busca això en aquestes teories?
Sí, o sigui, no exactament, perquè també diuen que volen subvertir l'espanyolitat, però el problema és que no entenen com s'ha configurat la identitat catalana aquí. És a dir, entre el burgès, 8 cognoms catalans, que parla català i és independentista, i el senyor, entre pejora, diu quillo, que espanyol, 25.000 que viu a Espanya, parla castellà, hi ha tota una sèrie, i que viu a l'àrea metropolitana, hi ha tota una sèrie, no?, de matisos. Per exemple, jo soc tinc família andalusa per tots cantons, però llavors el meu avi, que era una persona de no sé quants cognoms catalans, va emigrar a Alemanya. Vull dir, hi ha una sèrie de casuístiques que els activistes que promouen el xarneguisme no estan entenent. Estan agafant només una petita part de tot l'espectre, no?, que configura la catalanitat i l'espanyolitat a Catalunya, i estan dient, aquesta és la identitat mestissa que desbloqueja. I dius, no.
És que això del mestissatge és un tema. Però tu deies, hi ha una oposició, sí, fins ara hi havia una oposició entre el burgès català i el treballador espanyol. Uh-huh, perquè sí, des del 2000... han arribat pràcticament 1.600.000 persones que no són espanyols i sí són migrants, cosa que no s'havia donat en tot el segle XX. I aquí és on ells paralitzen, o sigui, la migració, la maleta de cartó, el sevillano, el que va passar gana i les xaboles, acaba a l'any 1992. La resta que ha vingut no són xarnegos, no són dels nostres, són nouvinguts, migrants, el que sigui. Llavors, aquest mestissatge sempre es vol fer a partir del fort, que és una cosa curiosíssima, no? Mm. En lloc de fer-ho a partir del dèbil. I llavors la societat, quan diuen no, Catalunya és una societat mestissa, és oberta, és cosmopolita, però al segle XIII ja ho era, vull dir, és que ho ha sigut sempre, no és un invent a partir d'això. Llavors aquí són diverses falles. Hi ha 1 milió de catalans, o més, que són migrants i no són xarnegos. Mm-hmm. I aquest tema, ningú des del xarneguisme l'ha incorporat a cap lloc, perquè, en fi, és que és molt difícil de dir...
Bueno, no l'ha incorporat, i a més, que si el volgués incorporar seria molt més difícil, perquè ja estem veient com el diari El País està encantadíssim amb el discurs del xarneguisme.
Sí, és a dir, s'està incorporant,
Sí, però el que vull dir és que aquest discurs, que en teoria, i tal com ho explicaves tu, no?, que es vol presentar com una mica als Estats Units, diguéssim, les minories oprimides i tal, s'està obviant que tots aquests discursos, el discurs d'aquest noi, el Premi Gaudí, l'aplaudeixen els Ciudadanos, l'aplaudeixen la monarquia borbònica, l'aplaudeix tota una sèrie de gent del poder espanyol a la qual el discurs aquest li va perfecte. I, per tant, sempre, i crec que aquí a Catalunya es va fer un exercici molt interessant durant tot el procés, és a dir, ostres, val, això, quins són els meus companys de lluita, quins no ho són, hosti, qui tinc davant, no? Aquí, amb l'independentisme, no? Quan tu deies, ostres, si està en contra des de Aznar hasta Felipe González, passando por Coscubiela, potser hem de... Per tant,
sí, però si el
d'estar charneguisme...
a favor d'Artur Mas era bon, també, el, clar, com bueno, pots estar tu a favor de...
Per això, però que aquí s'ha fet molt aquest exercici, i al final, i això ho deia Josep Fontana, que és molt del gust de molts d'aquests charneguistes, Josep Fontana deia que, evidentment, Aznar i Pujol eren classe dominant i tal, però que tenien una diferència, que Aznar podia ficar la presó a Pujol i Pujol no podia ficar la presó a Aznar. I clar, quan poses aquestes coses sobre la taula que trenquen, tu tens dues opcions: o fer-te preguntes incòmodes, mirar cap al costat i mirar Artur Mas, bueno, què et diria tu, no? Sí. Tu que ets un convergente, no?
No, jo soc convergent i burgès.
Convergent i tal, sí. Però vull dir que aquest exercici el charneguisme no el fa, perquè si no se li desmunta el
és una identitat morta, en el sentit, diguéssim, social, no? Perquè, o històrica. Jo deia, bueno, igual el que volen és fer com els italoamericans als Estats Units, que van passant els anys i fan sèries, Casino, El Soprano, i no sé què, amb uns estereotips que van passant el segle i són els mateixos, que si la màfia, que si la mama fent... bueno, tu que ets d'això, argentino, catalano, italià... I llavors, jo no sé si estaran ells contents de que d'aquí 150 anys estiguin parlant de l'abuelo, del pueblo i tal, quan ja ningú, no hi hagi pueblo, no hi hagi abuelo, no hi hagi res, no?
De totes maneres, això també ho parlàvem un dia amb la Júlia Ojeda, una matriota de pro també... que el charneguisme, o sigui, es basa en una forma de veure la immigració com diaspòrica. És a dir, la diàspora és quan tu vius en un altre país però segueixes mantenint un vincle molt fort amb la teva comunitat. I això és una cosa que també als Estats Units passa molt, no? Aquesta idea de, no, vale, jo soc dels Estats Units però tinc sang de Corea, no sé què, de tal, soc japonès, italià... Sí, l'ethnicity, no? Llavors, ells el que volen... Per exemple, me'n recordo que hi havia també un teòric de l'andalusisme, també molt postcolonial, que deia que el gazpacho s'incorporés el receptari català era apropiació cultural. I deies, home, a veure, però és que és el plat que es menjava a casa, no, del 50% de catalans, no? Jo, per exemple, a la meva família hem cagat el tió el 24 a la nit, de Nochebuena, no? I quan a mi em van dir, no, és que els catalans de tota la vida no fan el sopar de... I jo vaig dir, no? I llavors quan es caga el tio, saps? I em van dir, no, és que tu has barrejat. Vull dir, hi ha com aquesta idea de jo sóc catalana, però hi ha alguns trets o el que sigui català, o la idea de no, jo sóc mitja andalusa, no sé què, vivint a Catalunya, també. I és una mica més...
Sí, però que sempre està vinculat amb Espanya, amb el reino d'Espanya i amb els llaços. No afecta les persones, perquè jo això, quan estàvem a Sumat i tal, ens feia un far explicar-ho, els efectes personals que tingui qualsevol persona cap a qualsevol lloc del món no són polítics. És a dir, són una sèrie... Jo tinc un avi que me l'estimava molt, o tinc un avi que no el podia suportar. Això no pots escalar a una dimensió política. Pots explicar-ho, pots ser influent, pots ser interessant i pots explicar algunes coses, però no pots... Com tothom té un avi, no pots fer de l'avi una categoria política, perquè seria... És com tothom que tingui una orella té una orella. Bueno, i ara, molt bé, ara què fem amb aquesta orella, no? Pues bueno, aquí no és un avi... No és un avi pobre ni ric, és un avi que ve d'Espanya. Perquè jo, en un tuit també ho deia, dic, bueno, d'aquí 10 anys o menys, quan tots els premiats siguin catalans, que es diguin que siguin de Xina, que hagin vingut els pares o els avis de Xina, d'Ucraïna, de Senegal, d'on vinguin, i agraeixin, podran dir que són xarnegos? No. Jo no he vist a cap migrant xinès que digui que és xarnego, és xinès. Mm-hmm. Per què? Perquè el xarneguisme és, bàsicament... un espanyol que es reconeix com espanyol i que no es vol diluir en una suposada catalanitat burgesa, en lloc de construir una catalanitat a partir de les seves aportacions.
Però una cosa que ha passat aquests dies, no, i que he vist a les xarxes, és molta gent dient, jo tenia un avi andalús, tinc tots els meus avis andalús, però jo no em considero xarnego, jo em considero català. Ja n'hi ha prou que em considereu xarnego. Això s'ha vist aquests dies.
Quan prescriu això, també, no?
Clar.
Bé, clar, és que tothom deixa de ser coses...
Tu igual no? Eres barquito, eh?
No, justament
no,
jo soc...
Per ser de...
Jo soc, no es pot ser de més lluny de la mà que jo.
Bueno.
De fet, allà no hi ha xarnegos, eh? Vull dir, també, ja. Ara, pensant en el conjunt del país, els Països Catalans, això, el xarneguisme és una cosa molt principatina, i allà tenim llenguatges més barruers a vegades i més políticament incorrectes. I allà potser una miqueta menys mestissatge i tot plegat.
De fet, mira, ara estava llegint un comentari de Vicent Serra que diu: "Bona vesprada des de la Vila Joiosa. El Principat es diu xarnego, a les comarques central del País Valencià es diu castellà." Sí. Significa el mateix.
Sí,
el Puntí va fer un...
I a Eivissa en deien murcianos, sí. Perquè els primers havien vengut de Múrcia.
Sí. No, i els anys 20 eren murcians.
El que volia comentar jo és que, sense que sigui l'objecte del debat, però a mi em va... i a més ho va destacar molta gent, que en realitat el discurs que va fer Eduard Sol als Premis Gaudí era una reivindicació de coses positives, és a dir, no? de la integració, de la mobilitat social i tal, i realment l'únic que grinyolava era aquesta contraposició classista i el terme xarnego.
Les mirades d'odi, 30 anys de mirades d'odi.
Exacte, però en realitat era com dir... no? Aquesta reivindicació de que he deixat de ser pobre i llavors... però no he deixat de ser espanyol.
Sí, exacte.
És com una mica això, no? El missatge era una mica aquest, no? Sí.
Una cosa bona, o el que ha sabut fer el xarneguisme, mm-hmm. també, no és només dir... No és només apel·lar a la fibra de és espanyol, no? Sinó que, o sigui, va haver-hi una discriminació en molts àmbits. O sigui, el meu avi i la meva àvia ho van patir, no? Jo crec que el que ha fet és donar un espai aquesta ferida que molta gent podria haver sentit, però ho ha fet amb unes coordenades espanyolistes, que és una mica el que sempre fa, o sigui, les estructures de poder, o sigui, siguin el nacionalisme espanyol, sigui, per exemple, el masclisme, aprofita els perdedors del sistema per seguir oprimint els altres, no? La masculinitat, no? Els incels. Qui són els incels? Els que, segons ells, no lliguen tant amb les dones perquè no tenen una masculinitat alfa. Doncs què fan els incels? En comptes de rebel·lar-se contra el sistema que els converteix en incels, carreguen les dones, no? Doncs una mica el xarneguisme ve a fer el mateix, no? De dir, vale, sí, jo vaig patir una discriminació i ara el que faré jo és apuntar-me a denunciar-la amb el més fort. Llavors, clar, arriba un moment que dius... Però clar, però Espanya ens ha oprimit a tots, perquè tu vas marxar, la teva família va marxar del lloc on vivia perquè hi havia també una casta.
Bueno, i et dic una altra cosa. Sí, Espanya ens va oprimir a tots, els xarnegos i els catalans. Ara, jo escoltava... per lo que explica Sola, l'avi de Sola, aquest que ell reivindica, a Catalunya... mai li van prohibir parlar en la seva llengua materna. En canvi, a l'avi de la meva companya, que era català, sí. Hòstia, què passa aquí? A la Catalunya de l'avi de Sola, l'avi de Sola, en certs aspectes, tenia més drets que l'avi de la meva companya que va néixer aquí. Atenció, perquè això també s'ha de dir. Perquè aquí passa una cosa. L'avi, i això és potser és complicat, però l'avi de Sola, darrere... i al seu favor tenia el franquisme. I ara em dirà, no, però si era del PSUC i de no sé què i no sé quantos. Perfecte. I potser fins i tot va combatre el franquisme. No estic dient això. Però en el moment històric en el que ell va fer el seu procés migratori, ell formava part d'una estructura en la qual els actes i els moviments i l'impacte de l'avi de Sola era un en concret. I posaré un exemple, si em permeteu. Tu deies per Twitter que tots tenim abuelo, no? Jo tinc nono, jo tinc nono. La meva família, pobres com una rata, van sortir de Venècia Júlia per anar a l'Argentina. I segurament el meu avi, com a immigrant pobre, que sempre els immigrants pobres reben, el meu avi va rebre. I el meu avi es va partir l'esquena treballant de sol a sol, com l'avi de Sola, segurament. Ara, i me l'estimo molt, el meu avi, que ja és mort, ara bé, això no m'impedeix veure que el meu avi, igual que milions d'europeus, van arribar a Argentina i van escombrar i marginar els indígenes que vivien allà. Estic dient que el meu avi és el gran responsable? No, però el meu avi, en aquell moment històric, ens agradi o no, i fins i tot sense ell ser, diguéssim, un agent actiu, sí que era part, perquè jo recordo, i a vegades ens parlen dels indígenes americans com si fos una cosa en 1492, jo de petit, a la meva escola, a la Patagònia, recordo que invariablement sempre havia 4 o 5 fosquets que amb prou feines parlaven castellà, cabecites negres, mal vestits, que mai intervenien a classe i que eren... O sigui, ni tan sols ens ficàvem amb ells, eren transparents, estaven derrotats. I la pregunta que caldria fer-li a Sola és: què passa? Que aquí el que molesta és que aquest moviment espanyol no ha aconseguit fer amb els catalans el que sí s'ha fet a l'Argentina amb els indígenes, que és recluir-los. Els hi fot que tinguin un barquito i una casa i que no siguin com aquells indígenes argentins que estan destrossats i oprimits i que no han tingut l'oportunitat. Els hi molesta que encara, i això no és una pregunta, és una afirmació, hi hagi una catalanitat que es resisteix a assumir culpes estranyes que no se sabe d'on venen? Vull dir, no sé si...
No, va molt bé el que volia dir amb el que tu estàs dient, perquè que això té una arrel espanyola, la pregunta, diguéssim, l'experiment és senzill. Hi ha xarnegos a Madrid. A Madrid va haver una emigració interna tan poderosa com la de Barcelona. Però no s'ha creat una cultura xarnega. Qui arriba a Madrid és madrileny, no? Qui arriba a Madrid des d'Espanya és espanyol. Llavors, per què aquí es crea un grup que és dominat i els fills i els nets encara l'aguanten? Perquè arriben a un país diferent, a una cultura diferent. Arriben a un lloc on parlen català, on es fan altres coses, o on hi ha, diguéssim, uns usos i costums diferents. És a dir, el xarneguisme només pot néixer quan un espanyol va a un lloc que no és Espanya. Perquè totes les migracions internes no han generat en absolut els castellans, sí, però els castellans també li den els paletos quan arriben a Madrid, però s'ha integrat. Ningú, diguéssim, a Madrid, que ha tingut una vida allà, considera que no es pot integrar la madrilinitat.
Bueno, perquè en el fons també el que hi ha darrere el xarneguisme és, escolta'm, això també és Espanya.
Exactament això.
Això també és Espanya.
És a dir, això és Espanya, i a més, hi ha una... I perdoneu, per la tradició que té això des dels 60, des de la solitura, fins aquí. Joan Mercè, que és un escriptor que també era català i escrivia en castellà, i que a més va ser com una mica nen mimat d'aquesta burgesia i que publicava amb editorials de fills de franquistes, no? Com Tusquets, que té una biografia que diu Los que ganamos la guerra, on explica que, bueno, ells els hi van muntar l'editorial perquè era la burgesia catalana, la del Barquito, no? Doncs aquesta del Barquito era xarneguista, progressista, perquè, en fi, la catalanitat els havia portat molts problemes als seus pares i avis, perquè alguns eren de la Lliga, altres no sé què, i van decidir que podia ser català, moderadament, però lo català era sempre paleto, lo espanyol era de món. I Joan Mercè té, a part de Últimas Tardes con Teresa, on crea el Pijo Aparte, sí, que és el xarnego alfa del Carmelo, amb la burgeseta, la Teresa, diguéssim, sumissa i oberta davant de la seva masculinitat i tal, i és la guerra del xarnego espanyol i tal contra una burgesia i tal. Després té una novel·la i s'ha fet una pel·lícula que són absolutament indecents, que és L'amante bilingüe, on també una mena de Pijo Aparte s'enamora enamora una noia del sistema de normalització lingüística. Això és dels anys 80, no? I les bromes sobre la catalufa que vol parlar català, i el català és dèbil, i el català no té insults, i el català és com femení, passiu, i el castellà és el, no?, el Pijo Aparte, el que té carrer, no? Aquestes coses, aquests clichés... estan vius.
De totes maneres, això que deies del Pijo Aparte, o sigui, Ortega y Gasset ja deia que la caiguda de l'imperi espanyol era fruit de que s'havia deixat com afeminar per Catalunya, i Jaume Vicenç Vives deia...
No, no, clar,
sí, la Helena Miguelet Carballeira, una investigadora, ho explica, diu, Ortega y Gasset deia, no, la virilitat ha caigut, sí, hem perdut Cuba, Filipines, perquè ens hem deixat influenciar per cultures afeminades com la catalana, i Vicenç Vives el va contestar i li va dir, no, és que clar, la masculinitat catalana és la masculinitat del pacte, de conquistar la teva pròpia terra amb la indústria, etcètera, etcètera. Però també una cosa molt interessant és que per mi, jo que vinc de Manresa, el xarneguisme també, la nova onada és molt de Barcelona, perquè fins i tot quan es va fer aquell no, aquell de l'autobús, no, del 47, que curiós que no s'ha fet mai cap peli de com els mateixos xarnegos van demanar la immersió lingüística. Sí. Però una broma que fèiem els de fora és: "Ah, però vosaltres teníeu bus, no, per segrestar, perquè nosaltres no tenim ni això, o sigui, tenim una Renfe que és horrorosa, tenim la C55 que et mates cada cap de setmana, vull dir, tenim uns transports horribles, no?"
Algú podria sospitar que això del xarneguisme és una cosa molt elitista.
Absolutament.
És a dir, és
subvencionat... És fruit dels fills de la burgesia catalana.
Però que és una cosa de gent que ha progressat, diguéssim.
Ah,
no?
clar.
I segurament és que ho reivindiquen ara, eh? Vull dir, no l'origen, diguéssim, no? Però sí que és una cosa fortament subvencionada i fortament, diguéssim, vinculada a unes elites polítiques molt fàcilment identificables. I jo també volia dir una cosa, perquè a mi em va agradar l'altre dia en Bernie Sanders quan deia "stay focused", és a dir, centreu-vos en el que cal parlar i en el que toca, diguéssim, i no us deixeu enredar per les polèmiques del trumpisme i d'altra gent per l'estil, que és que tot això surt ara i se'n parla ara i genera tot el debat que se'n parla perquè som políticament on som. És a dir, és quan l'independentisme està pràcticament desarticulat des d'un punt de vista polític, aquestes polèmiques troben el seu hàbitat natural per expandir-se i per tenir, diguéssim, un espai que en realitat tampoc potser no els hi correspon.
Sí, però...
I segurament parlam d'aquestos diguéssim, d'aquestes construccions identitàries i d'aquests debats tan que potser podríem dir superats en molts aspectes, perquè no parlam de poder i perquè no hem fet la independència, perquè no tenim pebrots a enfrontar-nos a l'Estat, perquè tot plegat ha anat com ha anat, perquè d'alguna manera quan l'independentisme avançava la identitat important era el de voler participar en aquest projecte de futur, i al final sí que érem en aquell estadi que tots ens agrada ser, que l'important no és d'on vens, sinó cap a on volem anar. Però com que ara no anem enlloc, doncs ens dedicam a parlar d'on venim i qui som i tot plegat.
També va haver una part de l'independentisme que va utilitzar la paraula xarnego és a dir, i Esquerra també n'ha fet molta utilització, diguéssim.
Malús.
Sí, però vull dir que també l'independentisme també va utilitzar aquest terme, segurament perquè abans...
Jo crec que per desactivar-lo, no? Era d'alguna manera...
No, perquè era postnacionalista, l'independentisme d'abans.
Sí.
Per desactivar, però també per desactivar les divisions identitàries, perquè l'independentisme no és identitari. I això també hem de tenir-ho present, que al final, si tu et mires tota la societat catalana, diguéssim, enmig del procés, que la part més robustament identitària és l'unionisme. És a dir, la resistència a la independència és bàsicament identitària, diguéssim, no? I en canvi l'independentisme és molt més divers. Hi ha una part que és identitària, una part que és molt més postnacional, si voleu, no? No ho és tot l'independentisme, ho és una part, sí. I hi ha una part, diguéssim, molt més híbrida, molt més mestissa. És a dir, l'unionisme no és mestís, l'unionisme és fortament identitari.
Digues.
I, en canvi, l'independentisme és molt més plural.
Vale, però jo crec que hi ha una diferència entre...
Que la gent no està veient com l'Albano i el Baños es barallen per veure qui parla,
no,
eh?
No.
Però jo no estic d'acord. O sigui, l'independentisme, molt ràpid.
I ha guanyat la Marta.
Pobre, evidentment. Els homes es barallen i les dones anem conquerint l'espai.
Molt bé.
L'independentisme no és ètnic, però és identitari. I el gran error que comès l'independentisme és no ser identitari per no voler ser ètnic. És a dir, l'espanyolisme és ètnic. I per això treu el xarneguisme. Vale? Perquè és un... El problema de l'independentisme és que no és ètnic, i això està bé, però no ha sabut ser identitari i és aquí on ha fallat, perquè és aquí on ha entrat tot l'espanyolisme cultural, que és el que veritablement ens ha fet mal. O sigui... Crec que tens raó.
No, sí, però us vull dir que al final la diferència és substancial.
Sí.
És a dir, perquè si vols, ho direm uns altres termes, que segurament estarem més d'acord. L'unionisme és essencialista i l'independentisme no ho és.
Essencialista ètnic, sí.
Jo, va, digues.
No.
Puc tornar a parlar?
No. No, no som, clar, estem aquí obrint un munt de... Perquè també hi havia la qüestió de que... És a dir, aquell... I aquí, Antonio, potser pot posar més llum, però havia aquell independentisme que el que deia és... Escolta'm, si tu, fins i tot, si parles en castellà i no sé què, no passa res, és benvingut, anem tots cap allà. No és el mateix que el xarneguisme, perquè el xarneguisme sí que té un lligam amb Espanya. Llavors, no és que l'independentisme abans acollia el xarneguisme i ara no. No, el xarneguisme mai s'ha deixat acollir per un projecte que deixi enrere Espanya. Digueu perquè, de fet, el xarneguisme és mantenir-se en Espanya.
Digueu el que vulgueu, perquè quan comenci a parlar vale, se viene xapa.
Una última cosa. Una última, no, perquè a més en Baños d'això...
No,
i,
per això, una no, mica...
I d'això que has dit, de l'ètnic i el d'això, s'ha de fer un article perquè... Ho en,
sí,
perquè,
de fet, aquí ho estan demanant, eh? Podeu escriure molt, sí, ètnic i identitari
les... No, no, és que però, més és això. És
una clar, cosa que no vull deixar que en Josep se'ns escapi. No, és veritat que tots ara preferiríem estar parlant de com, no sé, de com està organitzant la Catalunya independent que vam aconseguir el 2017, i això seria l'òptim. I en comptes d'això, estem parlant de que si el xarneguisme, no sé qui, no sé quantos. Ara bé, com que no es va aconseguir el 2017 el que s'havia d'aconseguir, ens agradi o no, és a dir, jo estic d'acord, i aquí ho hem dit moltes vegades, que tu sempre dius, hem de parlar d'independència, tot el que no sigui parlar d'independència es porta enrere. Ara bé, aquesta qüestió, aquesta batalleta del xarreguisme, al final, és una batalleta que s'ha de donar, perquè és una batalleta, és un tema a través del qual Espanya intenta mantenir el seu poder, perquè no és casual que lo del xarreguisme surti amb un president del PSC, no és casual que el diari El País i La Razón estiguin a full, per tant... ens agradaria debatre d'unes altres coses, però jo crec que aquest tema és molt important.
En el moment bo... En el moment...
Podera la Txell, eh?
En el moment bo de l'independentisme hi havia tota aquella cosa de tan ridícula dels cognoms, no? Recordeu? A Twitter hi havia aquelles polèmiques sobre els cognoms i tot allò, i quin... I aquells personatges que es dedicaven a contar quants de cognoms suposadament o essencialment catalans i castellans
cognoms,
i tot allò. Però en aquell moment, o sigui, ara això del xarneguisme és com que fa emprenyar tothom i el treu de polleguera a tothom. I en aquell moment allò ens fotia gana de riure. Bueno, ens en fotíem.
De riure...
Perquè era ridícul.
Bueno, lo dels cognoms, sí, cognoms, perquè era ètnic.
Però és el mateix, però és el mateix.
Sí, però tenen una punta ètnic, sí, tenen una punta ètnic, però hi ha una maquinària, no sé si... Jo crec que sent espanyola no està pensada, diguéssim, és a raig. Una maquinària de política cultural, i no dic política institucional, sinó de cultura en format polític, que el xarneguisme és un dels... És, diguéssim, la quinta columna, és un insider. Com imaginari, no dic els xarnegos, perquè els xarnegos, diguéssim, sí, és això, és tot el contrari que volíem fer nosaltres, mirar els orígens, no? Jo... vaig fer un llibret que es deia la Rebel·lió Catalana l'any 14-15 i em va servir per estudiar una mica el que tu deies d'Ortega, que està en tota la intel·lectualitat espanyola a finals del 19, i tal, que era la idea de que nosaltres érem jueus, fenicis, és a dir, semites, ells no, ells visigots. Però la cultura semita era tèbia, interessada, traïdora, femenina, fluixa i decadent, està en Baroja, està en això, i està en moltíssims, moltíssims articles del tombant, quan es prenen les colònies, fins a tal. A part d'idees molt interessants de quan apareix la idea del virus nacionalista, no? I que comença a ser una malaltia, i el virus nacionalista encara el tenim, no? El virus, la idea de...
Desinfectant.
Però tot és una línia molt interessant. Però el que deia la Marta, és cert que hi ha una concepció, i jo això, el meu gloriós pas pel processisme, diguéssim, sí que anava fixant... clar, la meva posició, parlàvem una mica de Súmate, la meva posició, que a més era voluntari, i em vaig aprendre molt, i em va agradar molt, i vaig conèixer molt el país i la gent, era que era una posició tàctica, és a dir, clar que no es pot aguantar que si ets xarnego castellà, bé, feis el que vulgueu, no? Però sí que es tractava de portar d'una manera evangelista una mica la bona nova a públics que no veuen, diguéssim, les històries que nosaltres veiem, perquè estan en uns referents mediàtics diferents o culturalment diferents. Llavors anaves a Belvitge i es diuen, un moment, bueno, era agitació i propaganda, no era etnicisme ni res, no? Llavors, Però en aquest sentit sí que trobaves una cosa que, a més, no m'ho han dit els barris perifèrics de l'àrea metropolitana, sinó periodistes d'aquí, periodistes d'allà i acadèmics, que era aquella cosa de que els catalans, jo crec que pel pecat de la derrota del 1714, no podíem ser bons, ni forts, ni fer res. Primer, per la burgesia catalana. I diuen, és que la burgesia catalana, què? Diu, dona'm una llista, digue'm qui són, què han fet, perquè suposo que hi haurà burgesies angleses que sí que poden... O... Aquesta era una... Un... No. Després, l'any 14 va aparèixer el pecat del Pujol.
Sí, és que...
Vinculat a la burgesia. Claro, són tots uns ladrones, no querrà ser independiente para que mande Pujol. És a dir, sempre hi ha una cosa, un pecat nostre, després va aparèixer la moda dels avis negres, home, que fins i tot, diguéssim, Auserón va dir, diu, no podemos dejar el gobierno de España en manos de nietos de negreros. El Puigdemont no sé si era negrero, és igual. Llavors, és burgueses, negreros, fenicios... Però això ha calat, això, si és de l'enemic de fora, està bé, però ha calat en aquesta classe, que seríem la petita burgesia il·lustrada, que podríem dir PSC Comuns, per dir-ho d'una manera, que estan a tot arreu, que som nosaltres mateixos, en certa manera, ha calat la idea de que hi ha un pecat pel qual sigui Pujol, sigui les ganes de guanyar diners, sigui que som molt tancats, sigui que som volem preservar una cosa paleta, ser paleto, a mi m'han dit que soy de la comarca paleta, soc de Barcelona, per l'amor de Déu, la ciutat més fotografiada del planeta Terra, que paleto puc ser jo, no? Doncs m'han dit paleto simplement perquè soy independentista. És a dir, són una sèrie de capes que van calant i una mica el que deia el Sola, que em sembla més greu, és 30 anys de mirades tal. No sé on ha viscut aquest home en general, però a mi 30 anys de mirades odioses perquè hi ha uns catalans en un castell i nosaltres, tu a Manresa, jo aquí, allò serfs de la gleba, jo això no he vist enlloc. Ara, un últim... I sí que és important, Costa, sí que és, perdona, sí que és important perquè desactiva a molta gent que no es fan ni vol parlar del tema de la independència, ni tan sols, més greu encara, perdó, del tema de la catalanitat, de com es pot construir una catalanitat en el segle XXI amb tots els que som vius aquí, juntar-nos i dir, vinga, tenim aquest passat, aquesta llengua, som nosaltres d'orígens diversos, no sé què, com construïm una identitat forta, perquè hem de ser identitaris, una identitat forta, però oberta, moderna, no tancada i tal. Vale. Llavors, és molt important perquè molta gent, perquè fa de mal to, perquè fer-se indepes, ai, és Pujols, la gent de Cabralunya, totes aquestes coses, és molt important desactivar el txernaguisme perquè moltes, diguéssim, no sé si elits, però prescriptors, com per exemple els cineastes, sí, estan així. Primer perquè van molt a Madrid i fa de mal to, perquè tu vas a Madrid, i això m'ha passat a mi, tu eres català o català-català? Bueno, pues no, has de ser obert. Home, a Madrid et tracta bé.
Aquest discurs a la carrera d'aquest noi, vulgui ell o no, li va de puta mare.
Li va de puta mare, perquè clar, està amenazado de paletos i tal qual. Però ara estava veient dos estrenes, una d'un rodatge de l'Isaac i la Cuesta, que és un cineasta majúscul, fantàstic, a més, bon nano, però que farà un thriller que es diu Rabalear.
Farà una sèrie
castellà.
A TV3.
Sí, Rabalear.
Sí.
No rebarrejar.
Bueno, de fet, ahir nosaltres vam preguntar a TV3 que amb quin idioma s'emetria.
Sí. A quina va, jo? Digues, diu.
Bueno, no ens van saber.
Sí. Bueno, avui ho he vist a BTV.
Avui van respost,
Rabalear, perquè el Raval, sabem que se rabalea, no se rabaleja, i serà una multiculti en castellà, català, urdu, àrab i anglès. És a dir, ja formem part d'un paisatge.
Això és com s'emetrà a Max, però TV3 no sap si doblarà o no doblarà.
Va, però aquesta mena de problemes. Però bueno, veus, si autors txernaguistes o que els hi fa mala cosa dir que són catalans comencen a, bueno, intentarem ser realistes, posarem gent en castellà, no volem molestar, vol dir que el txernaguisme està molt actiu i molt poderós. Per altra banda, Movistar, allò de la Telefònica, el canal de Telefònica, no sé com es diu, he vist un tràiler avui de Felip V, de Felip V, una comèdia de Palau amb Felip V, que, bueno, clar, ens hauríem d'ofendre. I Felip V surt, que no sé quin actor és, està a la Watling, tot té molt bona pinta, així, un versallesco, i Felip V parla en castellà, lògicament, perquè era el rei d'Espanya. No! Felip V no va parlar una sola paraula de castellà en la seva vida, parlava francès fins que es va morir, el seu fill parlava francès, i Ferran VI, no sé si parlava alguna cosa de castellà, però no? Per una banda tenim que aquí hem de rabalear i ficar el català amb l'urdu perquè tal, i allà foten el rei Felip V que va a enorrar mitja Espanya en castellano. Vull dir, sí que té... Jo no som molt de batalles culturals ara, perquè ja m'he esgotat molt veient que les perdíem totes, però, hòstia, aquesta és fumuda, perquè afecta els creadors de, com diu ara, de la vida de contingut, però, de sentit.
La millor manera de guanyar una batalla cultural és guanyar el poder.
No, és ser sexy, també. Hem de ser sexis.
Però sense sexy és...
No, sense poder no ets sexy, això també és veritat.
Que anava a dir ara. Si no concreixes el poder no ets sexy.
Exacte.
Sí, però al final, a mi em perdonareu que sigui clàssic amb això, per damunt de tot hi ha el poder.
Sí, això estem totalment d'acord.
I si no ens focalitzem en el poder, perquè al final totes aquestes batalles culturals i totes aquestes construccions o deconstruccions de la identitat...
Estic d'acord.
Són derivades de la... del poder o de la manca de poder?
Estic totalment d'acord.
De fet, això és una cosa que, per exemple, ho hem comentat, crec que amb tu i amb altra gent, de dir, escolta, si tu miraves aquesta idea de que no eren prous, al final tu veies, no. Si una cosa es va demostrar el 3 d'octubre, és que hi havia una part de la població que no era independentista, però que si visqués en una Catalunya independent, tampoc posarien...
No, cap pega.
I, de fet, o sigui, sabem que aquesta pèrfida burgesia catalana... És una burgesia que si tu li has de fer triar entre el caos o fer business a Catalunya, et triaran fer business a Catalunya. Vull dir, perquè hi havia gent, o sigui, me'n recordo gent de la Caixa, al carrer dient, els carrers seran sempre nostres.
Que va ser... Diagonal.
Allò va ser una... I jo crec que també el que deia Antonio Baños, de que, clar, ho associes amb Convergència, és també per una cosa, perquè quan tu tens el poder, no?, tu tens unes estructures, tu pots fer les estructures i tu pots fer el discurs. Clar, això implica que els comuns poden treballar per la unitat d'Espanya igual que Vox, però com que tenen unes estructures, no cal que s'alin. En canvi, com que Catalunya no ho tenim i el nostre independentisme i el nostre nacionalisme és performatiu, és a dir, l'has de fer, l'has de construir mentre el fas, això t'obliga sí o sí pactar amb Convergència o... No? Si és d'esquerres i al revés i no sé què.
Això va... He de dir un moment molt ràpid, perdona, eh? He de dir que això que deia la Marta va dinamitar, i ella estava en l'altre bàndol, però i pots entendre, va dinamitar moltíssim la construcció de qualsevol aliança, perquè si tu volies fer un grup potent, havies d'aliar-te no amb la burgesia, amb les classes mitjanes conservadores catalanes. I jo no li veia cap problema, perquè era una aliança per fer una cosa performativa, per aconseguir el poder. ¿Vale? Però el fet d'aliar-te amb la burguesia catalana, que venia a full, també, com dius tu, era demolidor, perquè quan tu et deien que tu eres aliat de la burguesia catalana, la vergonya, i havies d'acotar el cap, no sé per què exactament, tampoc.
Vale, però això...
Amb la classe funcionarial franquista no és cap problema.
Vale, però,
no,
escolta'm, ara que la Marta...
No existeix aquesta classe.
Permet difuminar-ho.
Clar, però ara la Marta deia...
I ara parlaré del meu llibre.
Tens llibre?
El txernyiguisme és una cosa... És més establishment... No es pot ser.
Sí.
O sigui, és l'establishment catalano-espanyol, per definició, pràcticament. Per tant, l'independentisme ha d'estar en contra.
És il·lustrat.
Una qüestió. Ara tu deies, ostres, clar, quan venien els teus col·legues de la izquierda espanyola i te deien, tu estàs ahí con los convergentes i no sé què, i tu havies d'acotar el cap. Jo crec que això va acabar precisament l'1 d'octubre.
Ah,
l'1 d'octubre això és mort, perquè llavors... Sí, era molt clara la línia...
Treballant molt fort per ressuscitar-ho, eh?
Vale, però era un moment. Era molt clara la línia, i per això tu dius, hòstia, el 13 d'octubre. En aquells dies, la línia era molt clara. Qui aquells dies te podia venir a dir què? Quan la Guàrdia Civil estava vinguent aquí a pallissar la gent. Qui és? Llavors, la importància d'aquesta batalla cultural, el que diu la Marta del 13 d'octubre, el 13 d'octubre, Espanya... Es va espantar molt, perquè per primera vegada i sense que s'ho esperessin, tota aquella gent que no era independentista, però que no li hagués importat posar-se del costat de la Catalunya independent, això els va provocar pànic, i per això surt el rei a la nit. El txernyiguisme és justament intentar curtcircuitar això perquè no torni a passar.
De fet, hi ha una cosa que és que l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, en el fons, van destapar la ficció, no? Allò de que tu a Catalunya... has de ser, o sigui, ja no hi ha allò de bueno, jo sóc català... No, ara ja és clarament, o ets català o ets espanyol. clar, aquests intents ara, no, del PSOE, de tot això de recuperar els discursos xarnegos i tenir d'antagonitzar tant amb Vox quan
el reencuentro.
Tots... Sí, tot això és intentar tornar a fer a mantenir aquesta ficció, vulguis o no, pujolista, de no, bueno, al final tots som... És igual el que pensis, és igual no sé sí. què, tots som catalans, no sé què...
Però a més, hi ha una contradicció, si els nostres oients es troben algú defensor del xarneguisme, poden utilitzar primer això, preguntar per què en Madrid no hi ha xarneguista, després preguntar-li si l'Albano serà xarnego, o si ve un nano ara de qualsevol país del món, si serà xarnego
no,
o serà...
No, seran espanyols. Aquest és el tema que ha fet.
Això està.
Bueno, per això...
I aquells que no...
Un moment.
Per això, gent com a mi, molts espanyolistes m'estan enviant a Argentina cada vegada perquè els molesta que vingui gent de fora i que no s'identifiqui amb Espanya i s'identifiqui en Catalunya.
Ara m'has xafat un mica el que anava a dir. A mi també em diuen vete a Ibiza i tal. O sigui, a mi,
no, però vete a Ibiza, segons com...
Constantment, tu no eres català. No, no, no. O sigui, a mi, a Twitter,
sí, sí.
mil vegades, sí, sí, sí. Els sospitosos sí, habituals sí. em responen tu no eres català, vete a tu tierra i deja de molestar por aquí.
Però dir, la línia que... jo et recullo...
Amb aquestes batalles culturals, de vegades també
tinc jo... Bueno, tu veig que no t'acabes de moure a gust en les batalles culturals.
No!
Però aquí estem, el sector titirite de la cultura que ens movem. No, només volia dir que hi ha la cosa aquesta, les contradiccions d'aquest discurs, però és unes contradiccions tan flagrants i veus que no funcionen, que era, bueno, això, primer, fins quan és xarnego, perquè a Madrid no hi ha xarnegos, un argentí pot ser xarnego... O...
El Lara era xarnego?
El Lara era xarnego. Bueno, això també ho vaig... Jo en un tuit vaig dir, bueno...
A l'Evole.
Sí, li vaig dir, bueno, l'abuelo de tu jefe, perquè no li feu la pel·lícula també a Tres Media, que va entrar a la pistola. Però hi ha una altra cosa també amb el que deia del PSC, que era, hosti, quan estàvem dividint Catalunya, tan a gust i tan tranquil·lament, que estàvem dividint però bien, no pot ser, perquè som un sol poble, i esteu dividint per qüestions ideològiques el Nadal, aquells Nadals on hi havia batalles i tot. Vale. I ara, que ja som un sol poble gràcies al PSC, ens diuen, bueno, ara hi ha una divisió que són els xarnegos i els catalufos sempre sospitosos d'alguna cosa. Llavors, aviam, si som un sol poble, mateu els xarnegos, perquè som catalans i punto. I si vosaltres dividiu entre xarnegos i catalans, nosaltres dividim entre indepes i no, i alegria. És a dir, tot el joc conceptual és tan ridícul,
és tot trampó,
tan sota carro, és molt trampós, però... Aquí afecta, a mi no em preocupa a la gent, a les classes, a l'abuelo i tot això. Bueno, pot tindre, a més et sorprendries, perquè hi ha molta gent. Jo recordo a Belviche, que quan anàvem sumat ens va sortir un iaio, però hombre, però com que indecència, però no sé què. I pensava, hosti, aquest és dels altres. Diu, lo que nos están haciendo los catalanes, que nos roban i no sé què. Clar, bueno, es pot ser absolutament andalús en les formes i està arrelat a formes culturals i de vida espanyoles i políticament ser activament independentista. I això és el que els va esclatar al cap. Idea, i acabo, que el problema del xarnegisme és qui el promou i a qui ho ha dirigit. I va dirigit i el promou aquests vots, aquests partits, que són precisament la frontissa, que són progressistes en tot, menys en Catalunya, defensors de totes les llengües, sobretot si són maies o de Tailàndia, no sé què, excepte la nostra, i tot ve d'una mena de culpa raríssima, que encara no, dels progres catalans, que els progres catalans és una cosa psiquiàtric, que tots tenen cognoms molt més catalans que els nostres, que el tu i el mio, perquè no sé per què t'ho dic en català, en castellà, però els fa una vergonya tremenda la catalanitat oberta i dir, bueno, mireu a Maragall, quan Maragall diu, hòstia, optem per no només per l'Estatut, sinó per ser catalans i anem a actualitzar la catalanitat, se'l peten del partit, i és Maragall, i Maragall no era INDP. És a dir, la feina, no sé si prèvia, però simultània o sincrònica a la presa de poder, ha de ser la construcció d'una identitat catalana. I això esteu també vosaltres a full i molta... Sí. M'has enganxat de full. Però vull dir, sí. Es fa sola?
Quan fas la independència...
Hay que hacerla, també, sí. Però vull dir, necessita mecanismes, necessita argumentaris, necessita teòrics, sempre i quan hi hagi tal. Llavors, clar, el nus per on passa tot és els progres catalans. I aquí, ja hem vist el senyor Sola, progres, no rics, els progres.
Una coseta,
hi ha molt la precària, ja t'ho dic jo que sóc precària. Bueno,
una qüestió sobre això de prendre el poder. Bueno, són dos debats diferents. A mi em va sobtar, o com a mínim va generar molt de debat també dintre de l'esquerra independentista, per dir-ho d'alguna manera, que de cop hi hagués una part de la CUP aplaudint en sola, amb les orelles.
Sí.
Clar, això genera també, ho dic perquè si s'ha de prendre el poder, ha d'haver unes organitzacions que treballin aquests, aquests fets.
El cliché més rònec d'allò, que és només al Baix Llobregat es pot haver hagut lluites obreres i a més una nostàlgia d'uns anys que no has viscut, perquè la joventut dels que prescriuen això...
Per això mateix, com vols prendre el poder, com vols prendre el poder si les organitzacions no han treballat aquests temes?
Sí,
bueno, perquè estan parlant i els hi passa el mateix, són elites
sí.
que
elites dilatants, bàsicament.
Es disfressen, són elites que es disfressen d'altres coses per aquestes batalles culturals.
Alguns es disfressen de manera explícita, o sigui, que es disfressen de, sí, de pobres, per dir-ho així.
Hem parlat molt d'aquest discurs, però jo vull parlar també d'un altre discurs.
No.
Sí, sí.
La segona hora va d'això.
La segona hora, no, queden 7 minuts. Bueno, 5 ja, només. Us volia proposar escoltar el discurs que no se n'ha parlat, però que crec que se n'hauria de parlar més, de Joan Moragues, Premi Ciutat de Palma, boníssim, de novel·la en català, a la Legends.
Però crec que tenint en compte la nostra situació, Pentura haurien d'oblidar una mica tots aquests arguments relacionats amb la importància de la inclusió i el bilingüisme i tot això, que no són altra cosa que excuses per oblidar el deure que tenim de preservar la nostra llengua i, per tant, també les nostres arrels i la nostra identitat. Les estrelles no parlen, és evident, però si ho fessin, crec que després de tant d'anys d'observar-nos des de les altures, ens farien un parell de retrets. Moltes gràcies a l'organització per permetre l'existència d'aquests espais on mostrar la nostra veu i, en el meu cas, per poder-ho fer en català. Perquè en altres llengües n'hi ha molts d'espais. I està bé.
Què us ha semblat aquest discurs?
Jo, és un tema que més a mi m'interessa molt, perquè en el tema de combat discursiu o dialèctic amb la gent que et ve primer amb això el xarnaquisme i tal, i també va lligat, eh? La idea aquesta de la llengua, si algú, si us plau, si algú us diu això, doneu-li 20 duros pel metro i marxeu. Quan si us veu un i diu, les llengües són eines per comunicar-se. 20 duros, un cigarro, gracias amigo. No són eines. No, les llengües és la vida exacta del món. A més, hi ha una cosa que a més ho tinc al cap i aquest nano ho ha dit perfectament.
Però la llengua és un dialecte amb exèrcit.
Bueno, sí, això també. No, que no és el número de parlants i aquestes tonteries i que per internet més, no. La llengua, si no tenim cap puto dret a deixar de parlar una llengua que fa 1000 anys que parlen altra gent. I no perquè hagués estat represaliats o l'altre. O sigui, jo no tinc vergüenza torera de fer que el català es mori quan fa 1000 anys que es van parlant, es van escrivint. A més, una llengua no és el número de parlants. És la seva poesia, els seus refranys, les seves vivències, els seus dialectes. I el cas de català, que el problema que tenim també és aquest, és que si fóssim una llengua rural, com el gallec, diguéssim, ja els hi agradaria, perquè, bueno, per hablar con les vaques, hacer poesia, com el segle XIX, no? Poesia. Però, clar, el problema de Catalunya, perdona, acabo, el problema del català és que, me caguen, és una llengua culta europea, amb tots els ets i uts, amb acadèmia, amb traducció dels clàssics, amb traducció de novetats literàries de tot el món. És a dir, és una llengua europea culta, que no té estat.
Ara que has dit això, saps a Eivissa el xarnaguisme com es definia? Deien, nosotros somos ibicencos i els que parlàvem català sois payeses.
Sí,
o sigui, la ressignificació identitària era aquesta. No, nosaltres som eivissencs normals i si parleu català, sou sí, payeses.
Però amb el català no funciona, perquè tenim i a més un passat, és que no, aviam, el del dret, no tenim
no,
dret.
Sí,
nosaltres no tenim dret a tirar terra a Santa Maria del Mar, per dir alguna cosa. No tenim aquest dret. Perquè si ens ha arribat, l'hem de traspassar.
I tampoc hi ha tant problema el ser pagès i parlar català. Vull dir, els pagesos, sense pagesos no hi ha vida.
Sí, però vull dir, no és una qüestió de número de parlants. És que a mi m'irrita molt. És que té... És que el castellà parlen 600 milions, sí, però he d'agafar un avió 12 hores per anar a parlar castellà amb un altre que no sigui espanyol. Vull dir, no, a mi no m'afecta això. No és la quantitat ni l'ús que es faci. És que és una llengua, és una obra humana absolutament meravellosa, qualsevol llengua. I no tenim dret. Jo almenys no em sento amb el dret de dir, quan vagi allà a Sant Pere i surti, jo què sé, a Pompeu Fabra, i em diguin, tu què? Dic, no, bueno, és que el número de blanc és l'internet, l'inglés, és que és mar de business. Tio, Carles Riba, les traduccions de la Bernat Metge, és a dir, és, collons, és la vida mateixa, feta llengua i feta literatura. No tenim el puto dret de no traspassar les coses importants que ens han arribat. I m'ha posat estupendo, però és que em posa molt nerviós.
Per por a lo que diguin... Com
bueno, i per por a lo que diguin uns tios que van en bicicleta, va, que s'ell de cent, dient, bueno, no, però és que hay que ser más abierto. Bueno,
aquesta, jo em quedaria amb això, és a dir... Hòstia, puta. Voleu dir que no els hi estan donant un poder i una representativitat
i una força... Barcelona, la capital,
Que no tenen, però és que jo crec que potser tenim algun complex de vegades.
Sí, no, hi ha una cosa que...
Jo crec que no són tan forts com...
No, però el problema sobretot... és el neoliberalisme lingüístic. És a dir, s'ha instal·lat la idea que, com que ara no et foten un tret al cap per parlar català, ja tothom és lliure de parlar català. I que, per tant, el català o el castellà és una tria personal, no? I un mercat. Mm-hmm. I, clar, aquest és el problema que jo hi veig.
Té raó l'Albano, que avui hauríem d'haver allargat dues hores. De fet, molta gent està dient que, sisplau, que torneu, que us tornem a convidar, que li ha agradat molt la tertúlia d'avui, així que queda pendent.
A mi m'ha anat just per al tema de la bufeta, m'ha anat bé. Parar ara mateix, ja us ho dic, que m'ha anat bastant bé. Però bueno, podria tornar.
Sí, però... Fer mitja part i tornar.
Sí.
La repetirem algun dia, estupendo. Moltíssimes gràcies per venir, Marta, Antonio... Vosaltres ja m'ho estic massa vistos. Ja un dia et podeu deixar venir. No, mentida.
Gràcies, també. Els primers dies i ara, mira.
No, però està bé, eh? Costa que portin...
Han ocupat els nostres llocs i aquí estaran.
Han ocupat els nostres llocs.
Sou la burgesia de la prostitució.
Ho mirem així.
Però teniu una careta molt maca.
Sí. Doncs això. I no acabarem, perquè ja és un clàssic, sense dir, mazo, dimissió. Fins la setmana que ve.
Encara, eh? Sí, encara.